Gràcies, Joan Bofill, bona tarda.
Molt bona tarda, Anna.
Avui expliquem al balcó una història que potser us ressonarà i que de tan bèstia sembla irreal. La d'una nena, la Nada, que vivia al barri de la Florida, a l'Hospitalet i que amb 9 anys va ser segrestada per un veí que se la va endur a la selva boliviana. 7 mesos després, la Guàrdia Civil la rescata del malson.
Obligada a trabajar forzosamente, llevándole por zonas selváticas, caminatas de varios días caminando. Ellos no tienen medio de transporte. O sea, he estado días y días caminando en mitad de la selva. O sea, imagínense. No hace falta entrar en detalles claros, pero lo que ha vivido esta niña allí, pues es lo que les comentaba, lo del infierno.
Un infern, deia el capità Moreno després del rescat. Això va passar fa 11 anys. Què passa aleshores amb la Nada? Com l'ajuda l'administració? Què passa amb la seva família? Doncs aquí ve la segona part d'aquesta història, que ara fa uns dies la Maica Navarro rescatava per La Vanguardia, i que té relació amb una periodista que aquí a la SER estimem molt, que va treballar precisament en aquesta casa.
Neus Sala, periodista especialitzada en successos. Com estàs? Benvinguda a casa teva.
Encantada d'estar a la SER i encantada d'estar amb tu, Anna.
Que feia molt temps que nosaltres ens hem creuat
mil
vegades. Tenim una història. Ara deia el Joan, què passa? Ve la segona part del capítol, és a dir, torna una nana segrestada i tothom pensa, bueno, s'hi va volcar tothom. Sí. Les institucions. Sí. Què va passar en realitat?
En realitat va passar que al cap de 4 anys d'estar a Barcelona, ja un cop alliberada, passa 4 anys en centres de menors, els seus pares són condemnats per a abandonament de menor i la Generalitat, després d'aquests 4 anys, sense haver-li parlat del segrest, perquè consideraven que els psicòlegs que no s'havia de tocar aquest tema i, per tant, no es va parlar del segrest ni se li va parlar amb ella mai, la tornen a casa dels seus pares, que viuen en unes condicions encara més precàries que quan va marxar. La tornen, no la regularitzen, tot i ella tenir dret a ser regularitzada.
Tot el que li ha passat.
Li dona, efectivament, i a més és víctima de trata. No la donen d'alta com a víctima de trata. Té un expedient brillant perquè ella torna de la selva i el que més li preocupava era passar de curs. I ella torna després de 7 mesos a la selva i assalta quart de primària i passa directament a 5è i treu unes notes brillants. Vull dir, és una alumna que va fer el millor treball de recerca a Ciutat de l'Hospitalet al batxillerat, però no tenia dret a cap beca per estudiar. Amb els diners aquells 500 euros d'aquest premi, es va pagar la facultat. I ja està, i no tenia res més. I la Generalitat, amb un informe que és per veure'l, Anna, decideix tornar-la, i no només tornar-la, sinó que no hi ha hagut un seguiment, i quan jo la trobo absolutament desassistida, sense papers, sense regularitzar, en una casa on la finestra no hi havia vidre, on hi havia dies que no tenien per menjar, en una situació d'extrema pobresa i sense papers. I desesperada.
Jo et conec, no sé com arribes, ja m'has parlat d'un treball que va fer el batxillerat. Aquesta història te l'explica algú i t'hi llances i dius, jo la vull localitzar.
No, aquesta història jo estic fent tota una sèrie de podcasts, com tu saps, sobre successos i tinc una relació molt estreta amb el capitán Hidalgo de la UCO, que ho ha fet tot. Des del segrest d'Olot, imagina't, que jo vaig començar amb aquesta casa amb el segrest d'Olot. No?
Pues, eres la persona que sabia tot.
Jo soc la persona del segrest d'Olot, no? Amb el Carles Quilet. Doncs des de llavors coneixia l'Hidalgo i l'Hidalgo anava explicant els seus casos. Ha fet el Pescaíto, ha fet Diana Kerr, ha fet les nenes del Càcer, ho ha fet tot. I aquest era un segrest que em va explicar. Llavors la investigació i el segrest a nivell policial és brutal. O sigui, és una pel·lícula que no la veus ni al cine. I quan vaig fer 3 capítols sobre el segrest sense saber, em vaig preguntar, bueno, ara ella té 18 anys, anem a buscar-la. I com que sabia que segur cap víctima et contesta, saps que la psicologia i els anys i la professió fa molt, sí. Hi havia una cosa que li podia fer clic amb ella, que podia fer que em respongués, no? I era dir-li, vull parlar amb tu, però sobretot el capitán Hidalgo vol saber com estàs.
Nada, i va ser així. El capità utilitza aquest... No és un truc, però és un bon am per dir... vaig a intentar apropar-me, no, de manera tendra a la Nada per tot el que havia passat. Et cita a l'Hidalgo i, sí, tu què, sí. I tu com reacciones?
Bueno, va ser com retrobar-me un altre cop amb la persona que em va salvar la vida. Llavors va ser com esperança, com estar en un bon lloc. Així que va ser un gran moment per mi.
Per tant, t'apropes a l'anada.
Ens trobem a l'hospitalet, jo vaig amb el meu gos, prenem unes braves allà en una terrassa, i jo espero una noia, no sabia, i em veu una noia guapíssima, elegant, ben vestida, maquillada. Vaja, que si tu no saps... En el primer moment jo vaig pensar que bé li ha anat la vida, no? Que bé, amb una dignitat, un saber. I llavors comencem a parlar i ella em comença a explicar quina és la seva situació.
I tu al·lucinant.
I jo al·lucino i llavors ella em fa una pregunta que a mi em desmunta i és: ningú m'ha parlat mai del meu segrest, explica'm la meva història. I quan li explico que la Guàrdia Civil, ja va haver un agent que va estar a punt de perdre la vida ara en aquella selva, amb Mossos d'Esquadra s'hi van deixar la pell, Fiscalia, quan li explico tanta gent que havia lluitat per la seva vida, ella em respon: ah, o sigui que en algun moment jo l'he importat a algú.
Clar, l'Anada la tinc asseguda aquí, té 21 anys. És molt fort això que està explicant la Neus. Tu li dius: explica'm la meva història. És perquè tu et costava reviure-la, no volies saber res del passat, ho havies oblidat?
Jo crec que també el fet de que hagués estat en centres de menors i que en cap moment ninguna persona em parlés sobre això va afectar moltíssim en que jo no sapigués realment tot el que va passar. A més, ella sabia l'altra banda de la història, que era els fets policials i tot això. Jo només sabia la meva part. Però, a més, era una part que estava distorsionada, perquè per una part no ho recordava tot i per una altra part jo sentia com vergonya d'aquesta història. Llavors jo mai vaig verbalitzar això del segrest o mai s'ho vaig explicar a cap amiga o a cap persona, perquè em sentia avergonyida d'aquesta situació. Llavors, per mi, el segrest era un secret fins que va arribar la Neus.
Clar, nada, que tu tenies 9 anys.
Sí.
I un veí amb el que confiàveu.
Sí, exactament.
Us proposa que et portarà de vacances a Bolívia.
Sí.
Confiàveu en ell i tu te'n vas.
Moltíssim, sí.
Tu arribes allà i de sobte ets a la selva.
Sí.
Amb un home que ja no era el veí simpàtic. Mhm. Què passa en aquells 7 mesos? Què havies de fer cada dia? Quina era la teva vida allà? Amb 9 anys, el que puguis recordar i no et faci mal fer-ho.
Va ser com una pel·lícula de terror, per així dir-ho. Havia de treballar tots els dies de sol a sol als camps de cocaïna, als punts més remots de la selva, els més perillosos, els més difícils de poder accedir. A més, una altra part, per mi la pitjor, era que aquesta persona pertanyia a una secta que es diu Amimpú, i llavors, doncs, per poder fer-te líder d'aquesta secta, tu havies de casar-te amb una nena de 10 anys. Llavors, aquest era el seu, diguéssim, la seva intenció amb mi. Així que ella es va casar amb mi, amb aquesta secta, i doncs em tractava com si jo fos la seva dona. I per tant, jo crec que per una part, per mi, la millor part del dia era poder treballar, perquè després arribaven les nits i era on començaven les violacions, els abusos o els maltractes, i aquesta era la pitjor part. Llavors jo preferia moltíssim estar treballant als camps de cocaïna, encara que fos molt dur, però era, diguéssim, menys pitjor que estar a les nits amb ell.
Imagino que pensaves que algú vingui a buscar-me, que algú em rescati. O una se n'oblida, perquè eres una nena i els nens sobreviuen, sempre. Fan el que sigui, no?
Sí, no?
Igual posaves el cap en alguna altra cosa.
Sí, sí. Tots els dies somniava en poder tornar a l'escola. Recordo que sempre em fixava amb els altres nens que ja anaven a l'escola i jo somniava en poder tornar a l'escola. Alguns dies, quan era, diguéssim, l'hora de descans del treball, jo aprofitava i tenia una petita llibreta i em posava a estudiar, diguéssim, com per no perdre l'hàbit d'estudi. I això era com el meu motor d'esperança. Llavors jo sempre pensava en l'escola i va ser, diguéssim, el que em va mantenir ferma amb el cap alt en tot moment.
Jo flipo amb com parla l'Anada i tu, no sé, a mi m'emociona. A tu també, Neus, imagino. Paral·lelament aquí s'estava organitzant anem a treure aquesta nana. Com, no devia ser fàcil. Estem parlant de la selva, d'una zona molt complicada. Ja parla dels camps de cocaïna, bueno, de fulles de coca, no? Des d'on es porta als laboratoris.
Estem parlant del triangle de Chapare, que és el triangle més perillós, frontera Bolívia, Colòmbia, Brasil, no entra ningú. Hi ha una base molt a prop de la DEA, de la DEA nord-americana. És allà on es va, on van anar la Guàrdia Civil. Es va treballar en una operació conjunta amb l'exèrcit de Bolívia, amb la policia de Bolívia, i amb els patrons de la coca, amb els camperols, que eren els únics que podien entrar i localitzar la nena en aquella selva.
Llavors, es va fer un pacte amb ells.
Sí, van demanar 500 quilos de sucre a canvi de la nena.
Llavors, sucre perquè no en tenen.
Clar, tenen molts diners, però no tenen sucre. Llavors, s'havia de fletar un helicòpter, perquè ja el fet de pujar un helicòpter, que són molt antics, tenen un 50% de possibilitats de que caiguin abatuts pels narcos que hi ha a baix. Llavors, va ser una operació de 10 minuts on només va pujar un guàrdia civil, el capitán Hidalgo, perquè hi havia un 50% de possibilitats de que morís, i no van pujar els dos agents. I arriben a un punt remotíssim on estava la nada retinguda pels patrons de la coca, que l'havien retingut durant tota la nit a punta de pistola. Recordem que era una nena de 10 anys, perquè ells tenien por que s'escapés i, per tant, no cobrar els 500 quilos de coc, de sucre.
Sí, sí, de sucre.
I llavors arriba aquest helicòpter i baixa el capitán Hidalgo buscant amb aquesta nena, i al moment el pot explicar ella, no?
Nada, què passa en aquell moment? Tu veus algú que baixa del cel amb un helicòpter?
Com un
àngel. Eres conscient que venien a buscar-te, o què et fa pensar, venen a per mi?
Bueno, com bé ha dit la Neus, em tenien retinguda a punta de pistola, llavors jo tenia molta por perquè no sabia el que realment anava a passar. I quan em vaig adonar que realment jo estava salvada, per dir-ho d'alguna manera, va ser quan em vaig trobar amb el capità Hidalgo i vaig escoltar el seu accent en castellà. Em va dir, eres la nada? Ho va dir amb aquest accent, que és com que jo vaig reconnectar amb la nada que vivia sempre aquí a Barcelona.
Perquè recordem
que... Clar, perquè ella es parla quechua, no?
Sí, sí.
I li havia canviat el nom perquè no la localitzessin i li deien Evelyn.
Deien Evelyn.
Llavors, i de sobte algú et diu nada.
Va ser com tornar a la meva identitat de veritat. Llavors aquest va ser com un xoc i com una reconexió amb la meva identitat de veritat, i va ser com un gran moment.
Es va abraçar el capità i ja no es va separar. I el capità, 3 dies abans, havia sigut el seu cumple, l'aniversari de la nada. La nada va fer 10 anys a la selva.
Clar.
El dia que va fer 10 anys va ser apallissada pel seu captor, va ser el seu regal d'aniversari. I el capità Hidalgo, que sabia que l'havia alliberat i que tenia 10 anys, ella surt amb un desnutrida, amb unes condicions físiques molt deplorables, i llavors ell, el capità, té 2 fills, no té nenes. Va trucar a la seva dona, va dir, què se lleva ahora, no? Diu, les Monster High. I va tenir la idea d'anar a buscar per la ciutat una motxilla de l'escola de Monster High i una nina de Monster High que li va portar amb ella a l'hospital i amb la que va arribar...
De veritat, nada.
A Madrid, no?
Que la nada no devia saber, no sé si sabies que eren les Monster High.
No, sí,
sabia. Sí que ho sabies. És a dir, vas flipar, no?
Sí, sí, perquè no tenia diners per comprar res de les Monster High, llavors va ser magnífic.
I va arribar amb la motxilla i
sí,
no te'n vas... De fet, hi ha imatges.
Hi ha imatges
amb aquesta motxilla. Jo no sabia aquesta història. T'ho anava a preguntar perquè deia, no devia tenir ni una joguina tot el dia treballant al camp, i de sobte t'arriba... Puges a l'helicòpter, però hi puja també
ell.
Això ho he hagut de mirar diverses vegades, no entenia, m'he intentat documentar per què puja ell, el seu captor, l'home que la segresta.
Perquè és una operació relàmpago, han de pujar tots al mateix helicòpter i sortir flipant, o sigui, sortir volant ràpid, i fins al punt que hi ha policia boliviana allà, la policia boliviana actua amb altres codis diferents als nostres, l'agafen pel coll i l'aboquen, li ensenyen la selva i l'aboquen per tirar-lo. Va ser la Guàrdia Civil que va dir, parem, no? Parem-ho tot. I ella ho va veure, no? Inclús li van dir, lo vamos a tirar. I en aquell moment, des d'aquell helicòpter, tu m'explicaves, nada, que va ser quan vas ser conscient Ella es va caminar a la selva durant 7 mesos descalça, amb unes xancles de goma de pneumàtic, no? I quan es va aixecar aquell helicòpter va ser conscient del que havia fet, no? Algo sense vacunar, sense menjar. La Guàrdia Civil no entén, l'Hidalgo porta 35 anys a la UCO, mai havia trobat una capacitat de resiliència tan forta. No s'ho havia trobat mai en cap víctima. Era incomprensible per ells, perquè un dels agents només va estar 15 dies en aquella selva i va haver de ser evacuat i va estar uns quants mesos molt, molt malalt.
Clar, quan nada has estat capaç d'explicar-ho amb aquesta... No sé com dir-ho. Estàs tranquil·la explicant-ho. No sé si perquè has fet molta teràpia, si t'han explicat moltes vegades, ara ho deia la Neus, explica'm la meva història, te l'han hagut d'explicar des de l'altra versió. Tu mateixa t'has hagut de fer pedaços de la teva història, no? Perquè deus tenir records molt amagats.
Sí, no sé, jo ara quan parlo faig des de la perspectiva de la força, per així dir-ho, faig també amb un propòsit, que és també el de poder ajudar amb aquesta història a les víctimes que pateixen el mateix, o també per denunciar aquestes realitats, que encara han quedat moltes nenes a Bolívia treballant, encara hi ha molts nens a Espanya que estan agafant aigua del cementiri, com jo ho feia, llavors hi ha molts nens allà fora que necessiten una veu. Llavors jo ho faig amb aquesta força i crec que és el que em permeteix estar aquí davant i parlar d'aquesta manera i no estar sempre plorant, saps? Però també el de la dissociació és que a vegades jo...
Explica'm parlo... el de la dissociació. Jo crec que hi ha oients que ara pensaran, hi ha una distància, ho explica gairebé, no en tercera persona, però és normal. Aquí hi ha molta feina, imagino.
Bueno, primer ella va entendre, li va costar un mes aproximadament, de la primera trobada o 20 dies fins que em torna a connectar, perquè ella ve com una persona que s'ha d'avergonyir del que li ha passat. I llavors jo li dic, no... O sigui, tu ets una supervivent i estàs molt empoderada. Llavors, ella, quan torna, em diu, és que mai m'havien mirat sense pena, no? Mai m'havien empoderat amb la mirada d'aquesta manera. I ella entén, aquí fa el clic, de que la seva història no li ha de donar vergonya, sinó al contrari. A partir d'aquí comencem a treballar, tenint en compte que ella pot explicar, per exemple, anècdotes com... Ai, sí, doncs un dia em va clavar un matxet al peu i em va tenir clavada al terra i llavors em van treure el matxet i m'ho van curar amb gasolina i vaig continuar treballant. Ha, ha, hi, hi.
Matxet, gasolina...
Efectivament.
Una nena... I riu, la nada, menys mal que rius, nada, buscat, perquè jo estic per desmaiar-me.
Hem buscat psicòlegs preparats per ella, perquè tampoc els psicòlegs estan preparats per ella, els psicòlegs es desmunten. Llavors, psicòlegs especialitzats en aquest tipus de víctima...
Quan, perdona, has dit que al principi ningú li parlava,
no,
és a dir, va passar del negre a
ningú
diàfan.
Li llavors, la primera psicòloga amb la que parlem, la Sònia Cervantes, que és per una qüestió que ens coneixem professionalment, havia estat hermano mayor, amb gent molt conflictiva, la Sònia Cervantes li va fer el primer diagnòstic i em diu, mai havia vist des dels camps de concentració nazis. O sigui, els supervivents dels camps de concentració, que els que van sobreviure va ser perquè es van dissociar, perquè ho van veure com la vida és bella, com una pel·lícula, que no anava amb ells, amb una tercera persona. Això és el que ha fet la nada. Només dissociant-te pot sobreviure a aberracions, que és el que ha viscut ella. Clar. I ha fet una dissociació. Llavors, en el moment en què ella aconsegueixi trencar aquesta dissociació, veurem què passa també.
Et fa por aquest moment? Tu, és que ets molt conscient. Tu m'has dit la paraula dissociació. Jo ho he buscat abans també perquè sabia que explicaries aquesta història, que atrevir-te a venir a la ràdio i fer-ho tan endreçadament amb el que has viscut és difícil. Tens por al moment en què s'obri una finestra dins del teu cap i potser recordis el que has volgut tapar?
No sé, probablement serà un moment dur, però ja ho estic recordant... Mica en mica, la Neus m'està ajudant moltíssim també a explicar-me l'altra perspectiva. Així que crec que estic trencant aquesta dissociació, però pas a pas. I això m'està ajudant moltíssim a no...
Per exemple, ha verbalitzat trencada. Coses que fa un any era impossible. No?
Amb les amigues, per exemple.
No, això no passa.
No, però per exemple, el tema de parlar de violació. La paraula violació no l'havia pronunciat fins fa 4 dies. 4 dies.
És que tens la Neus, o sigui, a part de ser una gran persona, sí, sensible, com no, és periodista, és inquieta, sí, i et vol ajudar.
Sí, sí.
Amb la qual cosa, però tu també has de saber on està el límit, no? No deu ser fàcil.
Per mi va ser molt dur al començament, no? Dir ara com li explico, perquè jo no m'esperava que ella no sabés res, que ningú l'hagués tractat. Llavors, és una mica la sensació del pànic d'ara com li expliques amb aquesta nena tot i com ho anem reconstruint. Vam decidir escriure un llibre a quatre mans. Llavors, jo era...
Fa que sí, l'Anada, però fa que sí una mica com espantada o no?
No, és que ja ho hem fet.
Bueno, perquè escriure un llibre ja està fet.
Ja està fet, sí, és que portem 2 anys fent-ho.
I això t'ha anat bé, Anada.
Perquè ell anava llegint-me a mi, era com seqüències, i llavors al llegir-me a mi recordava coses. Jo també reconstruïa parts de la investigació que estaven fosques perquè ningú havia parlat amb ella. Llavors anàvem lligant caps i ha sigut com reconstruir una història obrint el cap d'una nena de 10 anys amb tota la delicadesa i amb un tractament psicològic en paral·lel, traient-la de casa seva, tenint-la en un lloc segur, sabent ella que ja té papers, sabent que està matriculada i que pot estudiar sense problemes, és a dir...
Que ja té papers, perdona, això no ho hem parlat, o sigui...
Clar, jo el primer que faig...
S'havia de regularitzar la seva situació.
Hi ha hagut gent que ha dit, l'estem exposant. No l'estem exposant.
Venint de tu, no exposes això.
Hem arribat aquí després de 2 anys de... quan ja està completament, diguéssim, fora de perill. Sí. Quan ella està preparada per explicar-ho. Quan ha estat fora del seu entorn, fora de la seva gent, amb possibilitats de tenir feina. De fet, ara ja, arran de tot això, està fent pràctiques amb un bufet...
Perquè vol ser advocada, l'Anada.
D'advocats?
Sí. L'Anada, precisament ja... per ajudar, com deies, no?
Sí, ara estic amb un bufet d'advocats, que es diu Bastet, i m'estic encarregant de la demanda per poder denunciar la DGAIA per al seu... per el que van fer amb mi.
És a dir, denunciaràs a la DGAIA.
Sí, una demanda. I jo m'encarrego ara d'això.
Estem una mica amb Erin Brockovich, saps? Al final ha sigut com... Això és una exclusiva que donem aquí al balcó.
Esteu,
perquè...
sí, exacte. No, és que jo m'he quedat... O sigui,
això és una exclusiva que et dono per tu, Anna Puigvoltes. Ja saps que jo soc periodista fins a la mèdula.
Ho sé. I t'ho agraeixo. O sigui, demandeu a la DGAIA
sí,
perquè tot
fet,
això s'han posat en contacte amb
ningú
vosaltres.
Ningú s'ha posat en contacte amb nosaltres. La Nada en aquests moments, i gràcies, i he de donar les gràcies molt especialment a la Meritxell Cabezón, del PSC, que està a la CIVA, a Santa Coloma de Gramenet, un projecte meravellós d'atenció de dones portat des de l'Ajuntament de Santa Coloma. Però, clar, és provisional. Jo necessito que l'Anada tingui un lloc on viure estable, fora de l'entorn negatiu, que és hospitalet, que pugui estudiar amb tranquil·litat, que pugui recuperar-se, que no estigui amb l'angoixa de he de treballar per poder estudiar, per poder comprar menjar, no? Bé, aquest advocat, arran de tot això, ens truca, es posa en contacte amb mi a través d'Instagram i m'ofereix pràctiques remunerades per l'Anada perquè, en comptes de buscar feina en un altre lloc, pugui treballar amb ell. I, a més, quan li expliquem tot, dic, és que és una demanda claríssima, és que és una negligència, és violència institucional.
Què diu la demanda exactament?
No, és que just avui acaba de començar
aquest
a treballar.
Nada,
aquest
què
matí.
Què dirà aquesta demanda?
No, aquest matí està recopilant totes les, diguéssim, tots els drets que han vulnerat. He començat amb tractats internacionals i amb normes. Primerament estem recopilant els drets i les vulneracions.
És que s'han hagut...
Drets i vulneracions, i la llista és llarga.
Molt llarga. Avui he arribat i ja teníem preparat tota la normativa que m'havia de llegir i era com moltíssimes pàgines, era una cosa així.
2 dossiers.
I el fet eren 3.
3 dossiers.
De fer la demanda tu mateixa, clar, haver escrit el llibre abans t'ajuda.
Sí, moltíssim.
Bueno, també tenim el sumari, clar. Tenim 1.800 pàgines de sumari on estan tots els informes de la DGAIA. A més, és que a més, ara, just després de tot això, estem rebent inputs tant ella com jo, per la meva part, per part de gent, investigadors que ja havien demanat a la DGAIA que no la tornessin als seus pares, sí, i per part d'educadors i educadores d'ella que havien demanat a la DGAIA que no la tornessin als seus pares, i la DGAIA no va escoltar absolutament a ningú.
Estem parlant
de la DGAIA del 2015, 16, 17... 18,
perquè els seus pares
19.
Estaven en una situació de
precarietat. Els seus pares estaven en un pis ocupat, sense feina, sense aigua, sense llum, i ella amb 14 anys la tornen a un pis on ha d'anar a buscar l'aigua al cementiri d'Hospitalet per poder beure i per poder dutxar-se. Aquestes són les condicions en les que és retornada a casa seva.
Hi haurà demanda, la seguirem, Nada?
Sí.
Ves-nos informant, sense Neus. Dubte. Hi haurà llibre? Teniu editorial, ja?
Mira, fins ara portàvem 2 anys donant uns cops de cap perquè ningú volia el llibre i ara de cop ens han començat a trucar editorials. Igual que cap plataforma ha volgut el documental.
Ara el volen?
Ara sembla que hi ha interès. Perquè hi havia interès en explicar el segrest a la selva i el final feliç de la Liberamos, però jo crec que mai s'explica i molt poques vegades s'ha fet un seguiment de què passa amb la víctima un cop és alliberada. I jo crec que aquí realment l'errada garrafal la fan les institucions catalanes i s'ha de passar factura i s'ha de poder explicar.
I deixa'm dir que la Neus no ho fa amb un esperit periodístic, que sempre, perquè això ho porta a dins, sinó que,
no
a l'anada, se l'emporta a casa els caps de setmana, sí. Treballa amb ella, es nota aquí un amor infinit. Nada, t'anirem seguint. Molta sort.
Moltíssimes
amb els
gràcies.
Estudis. Ja ens explicaràs com va la demanda. Això és notícia, la demanda a la Dagaia. I Neus Sala, gràcies.
Gràcies a tu,
gràcies
Anna.
Per cuidar, per recuperar aquesta història i venir-la a explicar al balcó, de veritat.
Ja saps que aquesta és casa meva.
I tant. Gràcies, guapes.
Gràcies.
Molta sort.